Fem muntanya.
I ha arribat el moment de deixar descansar una miqueta les cames i agafar un bon llibre. És el moment de posar la 25a fita, el 25è llibre ja a la nostra biblioteca de la muntanya de llibres. Això ja comença a fer un goig, ja tenim molt de color perquè són llibres molt xulos també vist des de fora. Fins ara hem parlat de llibres com Ghost de Jason Reynolds, Corre sense por de Giuseppe Catozzella, Gambada, Gambada, de Miquel Pucurull, Les vuit muntanyes, de Paolo Cognetti, Bájame un estrè, per exemple, de Míriam García Pascual, o, per exemple, també el de Núria Piques, Corre per ser lliure. Us recordo que teniu tots els llibres amb les seves ressenyes i l'enllaç corresponent al web del Fem Muntanya. Així doncs, aquest quart de segle de llibres que assolim avui, Marc Cornet, com estàs? Amb quin llibre ho farem?
Bona, Xavi. La veritat és que, com bé deies, comença a fer goig, aquesta biblioteca que estem generant.
M'encanta.
A mi també, Color, diferents títols i, sobretot, també diferents temàtiques, Quan em vas proposar de fer aquesta secció, ja fa temps, ho reconec, Vaig tenir un petit moment de dubte al pensar de si podríem omplir, com cali realment, doncs, les prestatgeries de la nostra particular biblioteca. Avui, que assolim el llibre 25, aquesta efemèride, tinc un munt d'obres també que ja fan cua per a ser protagonistes en els propers programes, Ja ho anirem avançant. I així també poder reposar amb calma en aquest abast que tenim, doncs, perquè a mi m'agraden els llibres físics, que els puguem agafar de la prestatgeria, doncs puguin reposar aquests llibres amb calma i al nostre abast per quan sigui necessari, al costat dels exemplars que ja has nomenat anteriorment. Dit això, l'obra d'avui també vol tenir el seu moment de glòria, el seu moment d'èxit al costat dels llibres de Meisner, de Bonatti, de Harry Switzer, d'Albert Jorquero, fins i tot d'Scott Jurek. De fet, el llibre d'avui ens narra un dels episodis més cèlebres, repeteixo, més cèlebres en la lluita social i pels drets humans que s'han viscut en el món de l'esport al llarg de tota la seva història.
Vinga, Marc, va, no et facis pregar, va.
Mira, avui tinc i vinc sota el braç, en aquest cas, amb la història de John Carlos, Es diu així, La història de John Carlos, un llibre del propi John Carlos i de l'escriptor Dave Ziering. Potser el nom no us sonarà, però el seu gest i les seves repercussions de ben segur que els teniu gravats en la vostra memòria, I és que la imatge dels atletes nord-americans, John Carlos i també Tommy Smith, amb els punys alçats en el podi dels Jocs Olímpics de Mèxic 1968, podem dir que és tota una icona global, no? Una icona en el món de l'esport, però també una icona de la lluita racial i pels drets de les persones de color. Quan va arribar el moment d'escoltar l'himne nord-americà, tant John Carlos com Smith es van posar una insígnia del Projecte Olímpic per als Drets Humans, que impulsava Martin Luther King, i al mateix temps es van descalçar, quedant només damunt del podi amb uns mitjons negres i, a més, van aixecar el puny amb un guant negre al cel, és a dir, el símbol del Black Power.
Podem dir, per això, que és la màxima expressió del Black Power aplicada en el món de l'esport.
Sense cap mena de dubte, perquè Carlos i Smith van mostrar, d'aquesta manera que ara mateix us descrivia, doncs la seva disconformitat amb la política de discriminació racial existent al seu país, als Estats Units d'Amèrica, doncs a finals dels anys 60, no? Un símbol de Black Power, d'una lluita que lamentablement, doncs podríem dir que continua tan viva com el primer dia. I dic lamentablement perquè sovint també veiem mostres d'injustícies socials, racisme i xenofòbia arreu del món, i com deia, en especial també exemples en els propis Estats Units, no? Aquest llibre de 170 pàgines, editat per Sembra Llibres, ens explica qui eren John Carlos i també Tommy Smith, també els seus orígens, les seves arrels, i fins i tot va més enllà dels seus èxits esportius. Podríem dir que l'esport potser és secundari. Sobretot també el llibre tracta de fer-nos entendre per què els millors atletes del món van prendre partit amb aquest acte polític que va tenir una repercussió mundial, ho dèiem abans, en aquell 16 d'octubre de 1968.
Un acte, Marc, que contràriament al que molts puguin pensar, van tenir unes conseqüències brutals, tant per John Carlos com també per Tommy Smith.
Així és, Xavi, perquè la repercussió va ser tan gran que algunes persones, alguns polítics, podem dir que no estaven preparats per a una reivindicació tan poderosa i amb tant d'eco mediàtic, no? John Carlos va ser campió olímpic en aquella prova dels 200 metres llisos, medalla d'or. Tommy Smith, per la seva banda, el va acompanyar en el podi en la tercera posició, per tant, medalla de bronze. Doncs aquestes memòries de John Carlos en forma de llibre i amb l'ajuda també, dèiem, del reputat escriptor nord-americà Dave Ziering, ens posen en antecedents i, per damunt de tot, responen doncs, a diversos interrogants. Per què ho van fer? Per què en aquell moment? Quines conseqüències va tenir per a ells mateixos doncs, exposar la vergonya del racisme d'un país concret arreu del món, en aquest cas els Estats Units? A través del relat poderós, i també a motiu de Carlos i Girin, ens posem en la pròpia pell dels personatges, en les injustícies enormes que van viure arrel d'aquesta imatge iconogràfica dins del món de l'esport, però també en la lluita pels drets humans. Després t'ho explico, Xavi, però hem de dir que John Carlos va malviure, repeteixo, va malviure bona part de la seva vida.
El llibre, fins i tot, Marc, ens narra els orígens humils de John Carlos per tal que puguem entendre en la seva globalitat, la importància del gest i els referents que ell havia tingut a banda de les injustícies que també ell doncs, ja havia experimentat en pròpia persona pel simple fet no?, del color de la seva pell.
Així és, John Carlos fou i segueix sent, perquè no ha mort, un jove de Harlem que es guanyava uns dòlars ballant, per exemple, a les portes del Teatre Savoy i també va prendre consciència de la importància de la lluita social i dels drets dels negres escoltant Malcolm X, a qui ell adorava amb devoció, per cert. Podríem dir, en certa manera, que fou un aprenent de Robin Hood, que robava menjar als trens de mercaderies, això és cert, i després el repartia entre les famílies necessitades del seu barri de Nova York. Un atleta amb dislèxia, també, que va haver de viatjar fins a la racista Universitat de l'Est de Texas per a poder competir. I ja us podeu imaginar també en quines condicions i sota quin clima de xenofòbia. El podem definir també com un militant de drets civils que va conèixer, ho dèiem abans, Martin Luther King, en la fundació del Projecte Olímpic pels Drets Humans. De fet, en el propi podi d'aquells Jocs Olímpics de 1968 van lluir doncs, la insígnia d'aquesta fundació, de la fundació del Projecte Olímpic pels Drets Humans.
Pel que vaig veient, doncs, Marc, podem dir que és un llibre que avui, en aquesta, doncs, en aquesta, la història de John Carlos, els èxits esportius es troben en un segon pla.
O en un tercer o en un quart, Xavi, perquè els èxits reals, en aquest cas de John Carlos, del campió olímpic dels 200 metres llisos dels Jocs Olímpics de Mèxic 1968, van molt més enllà d'haver-se penjat aquesta medalla d'or, no? La seva gran medalla, en realitat, va ser alçar el seu puny dret amb el suport del seu company d'equip Tommy Smith al cel de Mèxic DF per exemplificar també el poder de Black Power i la necessitat de posar damunt la taula l'equiparació dels drets dels negres amb els blancs. Un heroi que ho va arriscar tot, absolutament tot, per defensar davant del món la igualtat entre races i la injustícia social. De fet, en diferents entrevistes també que ha anat donant al llarg dels anys, el mateix John Carlos deixa clar, i obro cometes, gràcies a gestos com aquest estem construint una societat millor i sobretot més igualitària.
Tal i com em poses en el guió, el propi John Carlos, de ben petit, volia ser nedador abans que atleta i no va poder.
De fet, parlàvem d'injustícies socials, no? Doncs John Carlos ja les va viure des de ben petit. El seu pare el va fer desistir d'aquesta idea de voler ser nedador, no? Perquè podem dir que l'argument era simple i també al mateix temps d'una injustícia pertorbadora. En les piscines on s'entrenaven els esportistes per a les competicions, doncs no hi podien entrar els negres, perquè de fet només eren piscines per a blancs. És per això que John Carlos va haver de canviar d'esport, seguint els consells del seu pare, i dedicar-se al món de l'atletisme. No? Això sí, tal com us comentava també abans, es va veure obligat a anar a la Universitat de Texas, on viuria diversos episodis de racisme als quals no estava acostumat, ja que sí, a Nova York podíem dir que hi havia racisme, però no era almenys tan accentuat com en un estat tan marcadament blanc com en aquest cas ho és el de Texas, encara fins i tot a dia d'avui, no?
Com si d'un llibre de Shakespeare es tractés, podríem dir que enfronta la tragèdia amb la victòria.
Abans et parlava de Robin Hood, però també podem citar Shakespeare parlant de John Carlos, no? Perquè no ho diríem des del vessant esportiu, sinó des del vessant de la lluita social. Per això ja us advertia al principi que el llibre d'avui no és tant d'esport que també com d'història, de lluita i d'evolució social. Una lluita que arranca amb un gest icònic i amb la qual, en aquest cas, encara avui, nosaltres podem ajudar amb el nostre petit gra de sorra, no? És a dir, no discriminar ningú pel seu color de pell, pel seu origen, per la seva condició social, i en aquest sentit, com bé sabem, el món de l'esport és un gran altaveu, no?, per tal que aquest missatge arribi a tots els racons del món. La història personal de John Carlos, en aquest punt concret, perfora el mite de l'èxit i la veneració de l'atleta negre, no? Un heroi que ho va ser sense voler ser-ho, sense pretendre-ho, i que ens ha explicat també des de la simplicitat i la humilitat la seva pròpia vida. Una vida que podríem dir que ens atrapa i que només ens permet córrer al seu costat des de la primera pàgina, no? Perquè el preu que va haver de pagar John Carlos pel seu gest va ser molt alt, excessivament alt, eh? La gent el va xiular, per exemple, quan va abandonar l'estadi de Mèxic i el seu país, els Estats Units, el van apartar de l'esport olímpic per les seves posicions polítiques. Així, tot un campió olímpic de velocitat, l'home més ràpid sobre els 200 metres, en aquest cas llisos, va haver de malviure jugant al futbol americà, un esport, tot sigui dit, per al qual tampoc no estava especialment ben dotat.
I és que, contràriament al que ens pugui semblar amb la visió que va donant el temps i la distància, la premsa internacional va condemnar el gest de John Carlos i Tommy Smith.
En un exercici de control periodístic, Xavi, podríem dir que la premsa nord-americana va condemnar fermament el seu gest de Black Power i al mateix temps també va amagar les reaccions internacionals de suport als atletes que sí, que n'hi va haver i van ser doncs, publicades a bastament. No? Durant molts anys, el gest de John Carlos només va generar rebuig i la defensa dels drets dels negres va portar, de fet, John Carlos a viure, ho dèiem abans, en la pobresa més absoluta. Eh? Això sí, amb la consciència i l'ètica en un nivell tan alt que mai ningú va poder menystenir la seva imatge. En el llibre, fins i tot, té bones paraules per al tercer en discòrdia en aquell podi de Mèxic. Es tracta de l'australià Peter Norman, blanc, que va acabar segon en aquest cas, no va alçar el puny, però sí es va posar una insígnia en defensa dels drets humans en solidaritat amb John Carlos i Tommy Smith i, a més, també criticant la discriminació del seu propi país, Austràlia, envers els aborígens. No? El propi Peter Norman va ser exclòs també dels Jocs Olímpics de 1972 a Munic per aquest gest de suport i solidaritat. És a dir, penjar-se aquesta insígnia li va doncs, suposar no poder ser present en la cita olímpica 4 anys després a Munic. Per sort, avui en dia hem de dir que John Carlos viu el moment de glòria i de justícia que la història li va negar en el seu moment i que a dia d'avui sí se li ha reconegut. No? Convertit en un educador de joves, té una tasca que li genera també il·lusió per seguir vivint. A més, tot i que això per a ell és secundari, hem de dir que està rebent el reconeixement, ho dèiem, eh? En la història que es mereix per la seva lluita contra el racisme.
Un reconeixement que per sort arriba abans no mori, eh? Que a vegades els reconeixements
Correcte.
Arriben a pòstum, no? I queda com
diluït,
sí, perquè al final són grans històries, grans persones que fan que una societat avanci, ja sigui la nord-americana o una societat global, eh? Perquè això és un problema sí. a nivell global. Marc, un llibre fascinant, d'una història increïble. Eh? Moltes gràcies per fer que aquest quart de segle de llibres, el llibre 25 del Muntanya de Llibres, tingui un sentit simbòlic més enllà de la lectura.
Xavi, ja ho saps, gràcies a tu com sempre i sincerament, eh? El que més m'agrada d'aquest llibre, de la història de John Carlos, és que no és una obra autocomplaent, com explica també el mateix autor, el mateix atleta, sinó que deixa clar que la lluita no ha acabat, que segueix ben viva i necessària, no? En aquest sentit, per acabar, també m'agradaria deixar ben clar a qui està dedicat tot el llibre. Són paraules del propi John Carlos i diu que està dedicat a tota la gent normal i corrent, en aquest cas, que lluita per la justícia arreu del món. I també és que pels rebels de veritat podem dir que la lluita mai acaba, no? I John Carlos, si alguna cosa va ser un rebel en una època doncs, convulsa, en una època difícil en què demostrar la lluita contra el racisme doncs no era gens fàcil, no? Seguirem lluitant, això mateix, no? Seguirem sent rebels, eh, Xavi?
Doncs sí, des d'aquí, des del Fem Muntanya, sempre no deixem de lluitar per les igualtats en tots els sentits. Marc Cornet, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies per tot. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres, Xavi. Una abraçada i, com sempre us dic, salut, muntanya i, sobretot, per damunt de tot, molta lectura. Fem muntanya.